de Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts durant la propera hora. Vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, saludarem en els creadors del primer museu de la sobrassada que se fa a Mallorca. De fet, ells, germans Frau Manol, són els propietaris de l'empresa més antiga que se coneix, de la que se té constància a Mallorca. Són embotits de Guiló, més conegut com a la Luna, Solla, i han fet un museu on hi ha peces antigues, picadores de carn, eines i estris, que, clar, avui en dia ja no han de menester dins una matança moderna i industrial. Parlarem amb ells perquè paga la pena, segurament, per aquells que no han viscut l'època de com se feien les matances un temps, a mà, fora màquines, pegar un bot fins a Solla i veure aquestes meravelles que ells han guardat perquè fa 126 anys que hi són. Després parlarem amb Espiral, una entitat del tercer sector que participarà en el recompte de persones sense llar a les illes. Hi ha com a mínim 500 voluntaris per fer aquest recompte, perquè és imprescindible actualitzar les dades de persones que viuen en el carrer. Les dades que tenim són del 2022, són de fa 4 anys, i xifren en 535 persones, les persones que no tenen a casa. Òbviament, avui en dia, qualsevol que passegi per Palma o per les grans ciutats o pobles de les illes sap que aquesta xifra no és real. I, per tant, l'Observatori Social de la UIB i la xarxa per la inclusió han impulsat aquest primer gran recompte de persones que viuen en el carrer. Després parlarem d'un premi que ha rebut els autobusos de Palma precisament per la seva integració per persones amb discapacitat. Qualsevol autobús de Palma té, en teoria, totes aquelles mesures d'accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda i per persones amb dificultats de visió. I la 11 els ha donat un premi precisament per aquest motiu. I avui, malament no sigui divendres, ens visiten Xavi Olivens, la seva secció Un món de paraules, un món de músiques, i peguem un vot fins a la capital del pop mundial. Londres, del pop i del rock, no ho sabem, perquè aquí s'ho disputen Estats Units i Anglaterra. D'això en parlarem al llarg del programa. Així que en Yolanda revisa la producció i Andrea Sánchez en el control tècnic. Començam el dia a Mallorca. George Harrison, guitarrista dels Beatles, 1979, Blow Away, quin tema més maco. En acabar aquesta entrevista que vàrem d'escoltar, aquesta cançó que feia 30 anys que no sentíem, Blow Away, George Harrison. Mirau, ja ha obert les portes del nou museu de la sobrassada, el primer de Mallorca, és una iniciativa de l'empresa Embotits de Quiló, més coneguts com la Luna, de Solla, perquè compleixen 126 anys. Varen obrir l'any 1900. El museu fa 200 metres quadrats, està a l'Avinguda d'Astúries número 4 de Solla, i per això saludam un dels dos germans propietaris de Botits Aguiló a la Luna. Joan Frau, com estàs? Benvingut.
Què tal? Bon dia.
Bona, moltes gràcies. Com va anar la inauguració? Molta gent, molt de curiosos?
Sí, va ser un acte molt maco. Varen convidar molta gent. M'hauria agradat convidar tothom, però era impossible. No tenim tant d'espai, perquè ens conec molta gent, tenim molt de clients, molt d'amics. Però, bueno, varen fer una inauguració ben maca. Varen venir les autoritats, varen venir... Bueno, els amics més propers, i la veritat és que va ser un acte que mos va donar molta d'alegria i molt de gust per estar tots junts ja.
Explica'm el nom, perquè en Botits Aguiló o la Luna, què va primer? Com vos he de dir?
L'empresa és en Botits Aguiló perquè la va fundar don Pep Aguiló l'any 1900, que era una família que tenien una carnisseria en el carrer de la Lluna.
D'acord.
I és el carrer comercial de Solla, carrer principal comercial que dona classe.
Sí.
I ell tenien aquesta carnisseria i feien sobrassada, com totes les carnisseries en aquell moment, i supos que la marca, clar, li van posar la Luna perquè estava en el carrer de la Lluna, i si hipòtesi, diguem, més creïble d'aquesta, que la marca ve del nom del carrer.
D'acord. Perquè jo sempre vos havia dit la Luna, i clar, l'altre dia vaig veure voltes amb Botits Aguiló, després Frau Mayol de Llinatge, dic, mem, com et havia de dir, que per no em vull amunt. De fet, el museu està a un lloc que era una fàbrica vostra, no?
Sí, és que la fàbrica, quan t'he dit, era una petita carnisseria al carrer de la Lluna. Després, aquesta família, un dels germans va anar a Barcelona i va començar a fer un pot de representant per allà, el germà que va quedar, o els que van quedar a Solla, i mos podries fer qualque gestió, menys si venen sobrassada per allà. I van ser els primers que van enviar sobrassada cap a la península. I a poc va anar creixent. I a mesura que va creixent, van necessitar més espai i feren una fàbrica a les afores del poble que està ubicada aquí mateix, on nosaltres encara tenim la fàbrica, que ara ja està dins el poble, perquè el poble ha crescut, se va fer l'eixample i la fàbrica va quedar de dins.
Clar.
Diguem que estan nosaltres 5 minuts de plaça, però en aquell moment estava a les afores.
Clar, parlem de ser, fa 100 anys, clar. Ara, què dius això de Barcelona? Clar, una part del museu està dedicat a l'exportació. A la península, Canaris, França, Algèria, Puerto Rico, Cuba... Des de Solla vareu enviar sobrassada totes aquestes bandes. Alerta, eh? És així?
Sí. La veritat és que té molt de mèrit, perquè... En aquell moment les comunicacions lògicament eren molt més complexes i la logística necessària per enviar un producte curat a l'Havana, per exemple, no era qualsevol cosa. Què passa? Que aquest mercat se va generar pel gran nombre d'emigrants que anaven, mallorquins, que se n'anaven a fora. Se n'anaven a Amèrica, a Cuba, a Puerto Rico, a França, i hi havia demanda de sobrassada, perquè en aquells llocs no se podia fer la sobrassada, fa calor. A Cuba no pots, si fan matances, probablement la sobrassada tornarà dolenta, perquè fa calor.
També perquè la resta de mallorquins entenguin i sàpiguen per què vosaltres directament des d'Esport de Solla exportàveu. De tenir en compte que Solla, de sempre, abans dels cotxes, va ser un poble pràcticament autònom de Mallorca, perquè salvar el coll te suposava anar en carro, per ventura estaves un grapat de dies a anar, per exemple, a Palma, a firar. Clar, sí. Per això Solla tenia el seu propi banc, el Banc de Solla, que el podeu veure euros a plaça. Tenia la seva pròpia fàbrica d'electricitat, Elèctrica Sollerense, que encara existeix. I, de fet, a moltes cases de Solla encara guarden aparells i transformadors de que tenien a Solla, teníeu 150 volts, ni 125 ni 220, 150, perquè Elèctrica Sollerense fabricava a 150 volts, és a dir, Solla era com una illa dins una petita illa, vostre propi port, les vostres pròpies connexions en França, éreu com un poquet independents, podríem dir, abans de que inventassin els cotxes, no és així, Joan? Éreu com una illa dins d'una illa.
I Solla, per la mala comunicació que tenia cap a la resta de Mallorca, per mort, com diu, d'Escoll, després se va fer estrent i això va agilitzar molt les comunicacions, però hi havia una cultura d'anar de la mà cap a fora, cap a França, i la majoria de famílies de Solla tenien parents a França, perquè anar a França era més bo de fer que anar a Palma, quasi. Hi havia una línia de vaixells que anaven en el port de Marsella, de Set, a diferent port de França, o Barcelona, que també hi havia molt de trànsit. I això, també en la taronja, que es portaven taronges cap a França. Exacte. Tot això era una dinàmica molt habitual a Solla, i també va dur, aquest trànsit va dur moltes idees industrials, innovadores, de comerç, cap en el poble, que va tenir un auge industrial, per exemple, les fàbriques de teixits, hi havia una Calatrava, hi havia moltíssimes indústries...
La fàbrica nova,
que varen, sí. Varen fer... M'agradaria que hi havia 14 fàbriques de teixits, més o manco.
Sí, teníeu el vostre propi teixit industrial i agrícola. L'any 1912 se va fer el túnel, se va inaugurar el mateix dia que se va enfonsar el Titanic, imagineu, això va agilitzar molt el trànsit. Després, l'any 98, se va fer el túnel i fa una sèrie d'anys se va aixecar la barrera i va ser quan ho van fotre tot i ara Solla està saturat tot l'any. I no sé si tu ets dels xollerits que pensen que hauria de tornar a ser de pagament, perquè, amic, n'ençà que ho van...
No sé si de...
Tu què opines?
No sé si de pagament, però la massificació és evident que té unes conseqüències negatives evidents. No sé com s'hauria de gestionar, però bueno...
Gratis per vosaltres i de pagament pels altres. Gratis per vosaltres i de pagament pels altres. Perquè això va venir, arran d'això, no?
Sí, hi va haver aquesta... Hi havia que... És veritat que quan hi havia aquest sistema, la veritat, la massificació no era. No sé si era el millor sistema... Però, bueno, era una manera. Aquí també ja és un tema que hi ha molta diversitat d'opinions. Però la veritat és que el problema de massificació el tenim i és un problema greu, és un problema greu.
És que, clar, estàvem parlant de la història de Solla, perquè la història de embotits a Guiló forma part de la història de Solla fa 126 anys i me n'he anat en el túnel sense voler. Anem a tornar en el museu. Hi ha fotos, hi ha instrumental emprat, màquines de picar, calderes, eines que fa anys que no s'empren i que molta gent jove i no tan jove no ha vist mai emprar. És a dir, serà com un xoc per aquell que no sap com se feia un temps, perquè era una feinada antigament, les màquines van agilitzar molt la feina, no, Joan?
Sí, és així. Aquest museu el va iniciar mon pare, ja, que quan l'any 80 se va fer càrrec de l'empresa, que mon pare se va fer càrrec de l'empresa, nosaltres som la família Frau, va comprar el negoci de la família Aguiló, en els fills del fundador, quan se jubilaren, I ell, quan va arribar, encara feien feina aquí on hi ha ara el museu, que és la maquinària de 1900-1920. I ell, clar, li va tocar fer una... Perquè l'any 80 tot això ja estava més que obsolet, i li va tocar fer una planta de producció nova, en maquinària homologada, nova, ja hi havia el mercat comú, directrius que obligaven a llevar tota aquella maquinària. Però ell, amb molt bon criteri, va tancar la porta de la fàbrica vella i van fer la nova. I va deixar tot el tillatge, totes les màquines, tota la documentació, I ell sempre ha estat un enamorat de les coses antigues. Sempre li ha agradat molt tot això. I no va voler tirar res. Bé, no, això me fa llàstima tirar-ho, tot això ho hem de guardar.
És que teniu documents... És que gràcies a això, gràcies a ton pare, teniu documents molt antics sobre l'empresa i fins i tot teniu com una tauleta, com una primera oficina, una oficina com a de fa 100 anys i tot. O sigui, un pot fer un viatge en estens en aquest museu.
És tot, perquè mon pare no va voler tirar res. I com que aquí hi havia, per sort, l'edifici gran, hi havia lloc, i ho vam enfonyar tot allà, que hi havia una cabalada de material... Però ara vam ordenat i hi havia això, hi ha documents antics de diari de comptabilitat, hi ha documents que no se tenen perquè s'han perdut, però n'hi ha moltíssims, fitxes de clients de fa 70-80 anys, que hi havia centenars i centenars de clients de xarcuteria, perquè hi havia representants a diferents, a Catalunya, a València, Múrcia, Andalusia, Madrid, País Basc... Bé, moltes bandes. I a cada lloc d'aquests tenien un o dos altres, depenent del volum, representants, que eren els que anaven botiga per botiga a passar les comandes, perquè ara hi ha cadenes de supermercats, hi ha el petit comerç, cada vegada n'hi ha més pots, abans eren tot petits comerços.
Exacte.
I hi havia moltíssimes tendes. I aquells representants enviaven una carta... en totes les comandes, se preparaven les comandes, s'enviaven cap allà, aquell representant llavors es repartia, podia era tot molt més lent. I clar, i tenen totes les fitxes de clients de fa moltíssim de temps, i és una cosa curiosa, hi ha les cartes, totes aquestes cartes estan arxivades, el dia a dia, problemes, qualque partida que pintura no va sortir bé, que la retirassin perquè... jo què sé, la sobrassada no estava com... no havia curat bé o el que sigui, l'havien de retirar... No ho sé, anècdotes...
I una cosa...
mirar aquestes cartes en un dia a dia que bueno...
Home, m'ha cridat molt l'atenció quan t'he llegit que fins i tot teníeu una fusteria, vosaltres mateixos, per fer les caixes per enviar les sobrassades. Això ja és el màxim, no?
Sí, sí, a la fusteria... de fet, hi ha una serra de cinc fi grossa, d'aquesta, per teatre on sencers, que encara la tenim. No l'hem pogut operar dins el museu perquè no la podem moure, però és de la fàbrica. És una serra de fusteria.
Un cinc fi, sí, per fer les fustetes. Duen, sí.
Sí, i duen trons de les finques de per aquí, de Montnava o d'Esteix, i duen metro, que li deien, que eren trons de pi, i aquí li llevaven s'escorxa, en sus infia feien pots, els ateaven, els apodretjaven, que deien... Jo ho vaig fer encara en això, mon pare ho feia.
Mare de Déu.
Quan va començar aquí? Jo encara havia vist, jo tenia aventura de 5 o 6 anys.
Que curiós.
Però encara, jo havia vist, me'n record perfectament.
Voltes sou els més antics de Mallorca, que se sàpiga de matança, sí. de sobrassada. Però sí que és cert que altres empreses també vos han cedit eines pel museu, no?
Sí, hi ha unes dues màquines que són d'una fàbrica de solla que era La Favorita. Mhm. Uh-huh. I sí, hi ha qualque màquina que mon pare també va replegar de qualque altra banda. Però saps que hi ha dins, ara mateix, saps que hi ha dins el museu? És que no ha musicat tot. Tenim... Mos falta una sala més.
Escolta...
totes saps que hi ha dins el museu, n'hi ha una que és de La Favorita, que és una embotidora, les altres són d'embotir
de
la
dona. És que el Sant Fí que m'ha fet molta gràcia, perquè dius, clar, és que vos fa falta un altre edifici, perquè si voleu dur Sant Fí, ja me diràs, primer heu de ficar sí, una grua però... fins allà per dur-lo. Jo no sé com el varen ficar ja en el seu moment, eh? Alerta.
No, penseu
en el seu moment. Escolta, el xarque està obert cada dia?
Sí, de dilluns a divendres.
De dilluns a divendres.
No, els dissabtes també. Dissabtes de matí fins a les dues. Bé, ara és un horari provisional. Llavors l'ampliarem a mesura que si té més afluència, però de moment és de les 10 a les 2 de dilluns a dissabte.
I de tots els mallorquins, que, perquè sempre he dit el mateix, segur que hi ha molt de mallorquins que no han estat mai a Sóller. I segur que molt de palmesans ara fa temps que no hi van perquè diuen, troben que hi ha massa trànsit. I de, anem en tren, que el tren de Sóller també és una empresa mallorquina. Visitam el museu de la sobrassada, que és d'una empresa mallorquina, i quedam a dinar per allà, a berenar, per Solla, a un cafè, a un restaurant mallorquí, i fèiem el que jo li dic, economia circular, que tot bé no sortim de Mallorca, Joan. No ho trobes.
Això és una gran idea, és un pla perfecte.
Ja sempre he dit el mateix. Perfecte. Sempre he dit el mateix, perquè el mallorquí, de vegades, no coneixem Mallorca, i m'on anem a viatjar per altres bandes, i tu li demanes a una persona, per exemple, de Can Picafort, si ha estat a tal banda, i per ventura no hi ha estat, i un d'Andratx, si ha estat a tal... I no hi ha estat, i amb lo maco que és Mallorca, que venen milions de persones cada any per veure no, no té consol que nosaltres no coneguem que nostra. Així que tothom a veure el Museu de la Sobrassada a Sóller, perquè forma part de la història de Mallorca, la històrica fàbrica de la Luna, que ara duen els germans Frau Medoll. Joan, m'hi veuràs prest, perquè jo vull veure això, i m'encanta no. M'encanta que se recuperin els documents antics, com gràcies a persones com ton pare, que no va tirar res, i ara tenim tot aquest material per flipar, si me deixeu sa paraula, sobre com era una empresa, una fàbrica de sobrassada fa 126 anys. Joan Frau Meol, propietari d'un botí de Guiló, de la Luna, enhorabona per si idea, i enhorabona per haver recuperat tota sa feinada de ton pare i una ferrada en el teu germà. Gràcies, moltíssimes gràcies,
Joan.
Molt
bé, gràcies. Gràcies a vosaltres.
No em faltava d'altre. Bueno, ara, d'aquí un instant, mos posen seriosos perquè parlarem de persones que viuen en el carrer, de sense llarisme. Seran d'aquí un minut després de la publicitat.
Ràdio és participació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de las Islas Baleas.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
Avui és la nostra radiografia mallorquina. Molt volem fer, tornar a fer ressò d'una realitat dolorosa, com deien la setmana passada quan parlàvem amb Càritas, les persones que viuen en el carrer. De fet, l'Observatori Social de la UIB i la Xarxa per la Inclusió han impulsat un primer gran recompte de les persones que viuen en el carrer i que, per tant, estan en exclusió residencial, que és el terme oficial. Començaran per setembre a tots els municipis de més de 20.000 habitants de les illes. una de les entitats que participaran en aquesta tasca és Espiral, i saludam el seu responsable, Xavi Torrents. Hola, Xavi, com estàs, amic?
Què tal, Jaume? Com estàs, estimats?
Molt content de saludar-te, però, bueno, per parlar d'un tema espinós, dur, difícil, 500 voluntaris, què poden fer per apuntar-nos? O ja els teniu, en aquests 500 voluntaris, per fer què recompte?
No, que va, tant de bo, això vol dir que aniríem vient en popa, que se diu, no? No, que va, no, vull dir, necessitem, s'ha calculat unes 500 persones col·laboradores per fer diferents equips que vagin per tots els territoris, com ho he dit, tots els municipis de les illes, de més de 20.000 habitants, i el que pretenem és, fins i tot unes setmanes abans, donar quatre pautes per poder funcionar, tant a nivell metodològic com a nivell de funcionament i com dirigir-nos en aquestes persones, no? Vull dir, és un projecte molt... molt retador, molt retador.
Sí, serà un equip de tres persones, no? Que aniran en criteris també residència i formació, per recompte. És a dir, serà una, diguéssim, un estudi científic, podríem dir, no? Perquè 500 voluntaris de si mateix, la mostra serà bona, científica,
sí,
real.
Sí,
no?
Sí, clar, de fet, aquest és el canvi qualitatiu d'aquesta iniciativa, no? Vull dir, fins ara recomptes bàsicament se centraven a Palma, malgrat altres municipis... perquè són dimensions més petites o perquè els nuclis de sensellerisme estan més localitzats, doncs aquest és un dels canvis que s'ha volgut fer, no? Que és ampliar altres realitats i tenir fotografies de tots els municipis de més de 20.000 habitants en l'objectiu, a més, seguint una metodologia contrastada i que ens permeti comparar amb altres realitats, d'altres ciutats europees, i llavors a partir d'aquí se tracta de disposar d'una fotografia real més enllà de sensellerisme, també estan parlant de persones que viuen en caravanes, en cotxes, etc. No? I llavors poder disposar d'eines que facilitin que qui té la responsabilitat de gestió de gestió de govern pugui prendre més i millors decisions, que en el final és el que volem, no? que se doni una resposta en aquesta manca d'habitatge.
Primer fareu un recompte amb persones que, com tu dius, dormen en cotxes, caravanes o assentaments, i un altre amb persones que viuen amuntegades en una habitació o que estan a punt de ser desnonades. Néstor Romero, de Càritas, va dir que aquestes persones que viuen d'aquesta manera, va dir una frase que me va impactar, que són espais de supervivència, no són llars.
Sí.
Espais de supervivència. Sí. No havia trobat mai una definició tan bona. Són espais de supervivència. Xavi, estem encunyant fins i tot paraules que ni se mos hagués acudit fa 10 o 12 anys que utilitzaríem, Xavi.
Sí, malauradament és com el terme de treballadors o treballadores pobres, no?
Sí.
I mai se m'hagués acudit que una persona accedís al mercat laboral, fes una feina, però tot i així no pogués fer un projecte de vida, no? Pues amb l'exclusió residencial està passant el mateix. Aquest recompte se centrarà només en persones que estan a carrer, sigui en cotxes, en caravanes o en assentaments. No entrarem en temes d'habitatge perquè és un altre meló.
Sí, sí.
Tot
sí.
I que és vera que també s'haurà d'afrontar. Val? Perquè ara, nosaltres mateix, a Espigal, per exemple, tenim famílies que estan convisquent en una sola habitació i alguns no tenen ni un espai per fer les feines dels deures, no? Llavors, en aquest sentit, és una qüestió de maltractament. Sí. Perquè si els infants no poden tenir ni intimitat ni un espai per estudiar ni per desenvolupar-se, pues, evidentment després els demanaran que estiguin formats i que puguin accedir al mercat laboral. No? Llavors, és una qüestió, com bé deia Néstor, aquí per si moltíssim, de supervivència, però també de dignitat. I aquí, pues, aquí com a tercer sector, hem de compartir i denunciar aquestes situacions i les hem de quantificar primer. perquè haurien de poder saber exactament de què estan parlant i de quantes estan parlant, no?
Clar, perquè...
I a partir d'aquí pitjar per prendre millors solucions.
És que tu ara ho deies, els treballadors pobres, això no passava des de la revolució industrial, i tu i és una cosa... I tot va començar, tu te'n recordaràs, quan fèiem el programa junts a la tele, a les hores baixes, amb aquell matalàs a Eivissa a un balcó. Te'n recordes? Fa 7 o 8 anys. Allà va començar... allà va ser l'espurna que va encendre el foc, diria jo. I d'allà hem passat a veure campaments, persones, funcionaris, funcionaris, que tu dius que els polítics només han reaccionat quan l'exclusió ha afectat a professors, sanitaris i membres de les forces de seguretat, perquè és que, clar, és que mos quedarem sense metges, sense professors, sense policies, i aquí estàs quan t'han dit, uep, és que no li basta un policia, i ha de viure un campament que en roba a Eivissa, i aquí és quan mos hem posat les mans en el cap.
No? O han debilitat l'Albert de Formentera perquè és professorat interins puguin malviure i passar mes de juny o mes de setembre, no? Necessiten una resposta, que col·lectius, jo no estic negant això ni molt manco, però hi ha altres col·lectius que estan invisibilitzats i que, a més, quan els atopam, els miram de reull i amb certa superioritat, no? I evidentment, i això és té un nom, això és aprofòbia, és a dir, quan tenim aquesta por rebuig a les persones que estan en situació de pobresa, en aquest cas de pobresa més severa, perquè és de sensellerisme, doncs evidentment això té un nom, no? Però clar, el canvi de paradigmes que fins ara identificaven pobresa amb cartrons i dormint al carrer, amb una flaçada tal, fins i tot amb es pot de vida a vora, no? Perquè aquest és el paradigma de les persones de sensellerisme. Però que mos estan trobant, i l'exemple de l'antiga presó de Palma és un fet, en gent que està fent feina i que no té per pagar-se un habitatge. Ja, una habitació, ja no només una habitatge, una habitació, no? I llavors aquí hi ha un matemàtic, Zarev, que diu que va demostrar científicament que davant d'un problema complex no existeix una única solució i simple. Llavors, no existeix una solució simple. El que hem de fer és un conjunt de mesures que permetin rebatre o desmuntar o donar solucions en aquest problema de manera coordinada i complementària. Perquè no hi ha una única solució. Mal, o no és viable. Hem de construir no sé quant d'habitatges públics. Perfecte, per això necessito un temps i tal, i necessitem una opció a curt termini. Ah, doncs descartam a construir i anem a opcions a curt termini. No, escolta, però no podem descartar construir. Llavors, hem d'anar generant diferents solucions complementàries i coordinades amb accions a curt termini i accions a llarg termini, evidentment. I aquí hi ha d'haver un punt de generositat en quant a posicions. L'objectiu final d'aquest recompte és facilitar informació i compartir informació tant a la societat com a qui té la responsabilitat de govern perquè puguin prendre mesures i puguin prendre polítiques que reverteixin aquestes situacions. I això requerirà que hi hagi un punt de consens i un punt de generositat per part de que hi hagi un gran acord polític en aquest sentit, perquè no se desfagin ni se desfagin les mesures en funció d'una alternança de govern que sigui possible, no? Això és on pot sacar-te en els reis. La primera passa, fer aquest recompte i disposar de dades. La segona, pues seguirem insistint en aquesta línia de... Escolteu, això mos està desbordant. Mos està desbordant i quan no se comencin a prendre mesures, d'allò... No, ja no molt basta que se posi en marxa una mesura i que la resposta sigui la crítica. Bueno, posem-la en marxa, avaluem-la, mentre posem-la en marxa, avaluem-la, a mesura que anem tenint informació, se va ajustant. Bueno, doncs havíem pensat que arribem aquí, no hem arribat. Quina mesura correctora prenem, no? I això, en el final, és governar, també. És prendre decisions i anar-les ajustant. I el paper de la societat civil, doncs, és aquesta, s'ha de denunciar, s'ha de sensibilitzar, s'ha de participar en aquest recompte, per exemple, perquè 500 persones col·laboradores són moltes, o sigui que des d'aquí pues, animar a tothom que tingui inquietud de poder fer aquest, de poder col·laborar amb aquest recompte i també que sigui un poc una crida a la sensibilització. No? Trobarem moltes realitats i la millor manera de respectar-les és conèixer-les.
Efectivament. I si teniu un veïnat que viu en el carrer, jo en tenc un, nom Ramon, entre tots el cuidam, un dia li he de ballar amb un plat de llenties, un dia el confidem amb un cafè llet. És el vostre veïnat. És el vostre veïnat. perquè en Ramon, viu en el carrer, de banca nostra, però tot l'estimem perquè és el nostre veïnat. El que passa és que ha acabat en el carrer, no li hem demanat mai per què. Però el consideram el nostre veïnat i entre tots el cuidam, a més si està bé, a més si s'ha afaitat, de vegades li davallava una flaçada, perquè al cap i de fi, si viu a 10 metres teu, és el teu veïnat. I ho hem de veure així. La porofòbia no hauria ni de tenir nom, no hauria ni d'existir. Xavi Torrents, per setembre estem en contacte i ja parlarem a l'observatori o a la xarxa per veure ben com va, perquè és molt interessant aquesta dada científica que traureu. Xavi, una ferrada, amic, i gràcies per la feina que feis. Gràcies, Xavi.
Adéu, gràcies.
Adéu. Nosaltres ara continuem amb més coses el dia a Mallorca, concretament de les novetats que ens arriben des de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
Bones notícies ens arriben des de Cort perquè l'empresa municipal de transports de Palma, la EMT, està reconeguda en el Premi Solidaris del Grup Social 11 de les Illes Balears, a la categoria d'estament de l'administració pública. Per això en volen parlar amb el seu responsable, el regidor de mobilitat, Toni Deudero. Senyor Deudero, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Bueno, sembla que s'ha reconegut, ONCE ha reconegut els avanços realitzats en matèria d'accessibilitat, eliminació de barreres físiques, de comunicació... És a dir, jo m'imagino que això s'han fet una sèrie de coses tant dins dels autobusos com a les parades, no és així?
Sí, efectivament. Hem estat molt contents de veure que el grup social 11 ha pensat a CMT de Palma per donar-li aquest galardó, que estem molt contents de poder rebre el dia primer de juliol. Saber que estem compensats amb aquest premi és perquè és un resultat de tota una feina feta en aquests anys que duim governant, perquè per una banda dins els autobusos s'han fet tota una sèrie de millores per persones de mobilitat reduïda, per invidents a bordo dels autobusos, les rampes que són mecàniques, que també poden obrir-se manualment, la part reservada per les cadires que tenen les persones que tenen mobilitat reduïda, en el cinturó de seguretat, en clatges de seguretat, tot el tema de les botoneres que vagin també en braille. I, a part d'això, dins el món de la part de les marquesines, el tema de tenir-les també adaptades en so perquè se puguin escoltar les instruccions. També amb tota una obra que s'ha fet en tota una soleria en podotàctil, que se diu que són aquestes baldosses que són diferents, que són granulades, que quan trepitges se pot veure perfectament on acaba la marquesina per tal de que les persones no hi sàpiguen on han d'esperar l'autobús, etc etc. I a part d'això també varen prendre bona nota de les qüestions que mos explicaven a les reunions els representants del grup 11 i varen fer xarles i vàrem incloure dins l'itinerari formatiu dels conductors totes aquestes qüestions que tenen que veure amb persones de mobilitat reduïda i invidents que han de menester més que ningú el transport públic, en aquest cas de CMT de Palma. I la veritat és que en el final tot això dona fruits i aquest reconeixement mos dona molta alegria.
Clar, i tot això, clar, perquè no només dins l'autobús, és també mentre s'espera l'autobús, com vostè ha dit, aquest paviment podotàctil que un ja sap on està, i tot això forma part del pla integral d'accessibilitat de parades, les marquesines s'han adaptat, com vostè ha dit, les voreres per facilitar l'accés, que són aquest quan l'autobús se tomba una micona i la vorera dona... facilita que la cadira entri dins l'autobús. S'han adaptat 200 marquesines existents, 130 més de noves, és a dir, no només dins l'autobús, sinó mentre esperem l'autobús, que les persones amb mobilitat reduïda o en evidència han de tenir aquestes eines, és a dir, no, una cosa amb l'altra, no?
Sí, efectivament, perquè a més són persones que per les seves circumstàncies moltes vegades no poden gaudir d'un cotxe particular i surt del transport públic. Si hi ha una cosa evident és que en aquest entorn és més essencial i més important que mai. I ara ja tenim a ciutat els nous autobusos que ja estan arribant, que quan un puja veu realment que ja pegam un bot per entrar dins el segle XXI i veu totes aquestes modificacions ja venen de fàbrica i se pau pues, se veu perfectament els puestos on un invident sap perfectament on tindrà el seu puesto per seure-hi, les rampes que també són manuals a part de mecàniques per si de cas és sistema fallàs, les botoneres amb el sistema braille per poder-ho llegir en sos dits els invidents, etcètera, etcètera. Tota una sèrie de modificacions i millores que és el que entenem que han valorat des de SONCE per donar-nos aquest premi que ens fa estar ben orgullosos.
Un premi que serà dia 1 de juliol en el Teatre Principal de Palma. Imagino que Cort acudirà bastant orgullós, no? Perquè en els ajuntaments sempre vos donen branca, però mai vos donen premis, no?
A vegades una dita de mel també va bé.
Cert,
perquè dia a dia és molt intens, és vera.
I ja ho sabeu, felicitats a l'Ajuntament de Palma perquè dia 1 de juliol rebrà el Premi Solidaris Grup Social 11 Illes Balears 2026 per haver adaptat tota la xarxa d'autobusos i marquesines aturades també en els col·lectius amb mobilitat reduïda o amb dificultats de visió. Toni Deudero, regidor de mobilitat, enhorabona, moltíssimes gràcies i endavant amb les millores, amb, com ha dit, amb aquesta entrada en el segle XXI dels nostres autobusos de l'àrea metropolitana de Palma. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots. Una parada.
Nosaltres, entretant, continuem amb més coses el dia a Mallorca.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
IB3 Ràdio és cultura.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, no m'escoltar les castanyoles, se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des
bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas de... Xavi Oliver, ben tornat, com estàs?
Jaume Noguera, estic molt bé de veure-te en dijous. Teòricament venim els divendres, normalment, però avui hem avançat un dia, teníem moltes ganes de veure-nos.
Tantes que han dit, per favor, digueu. No, és que en Xavi Oliver és un home que fa tantes feines, fa tantes coses que jo crec que és un poc com en Son Goku.
En Son Goku, bueno,
allò que se movia tan aviat que era en diversos llocs en el mateix temps.
Sortadament és perquè m'han anat de vacances.
Ah, sí?
Sí, exactament, si s'han anat a...
Això és un bon motiu, sí.
Primeres vacances de l'estiu, però bueno, Jaume, contents. Avui duc una secció que...
Conta'm.
Per ventura podria fer-ho tot sol, fora guió i fora mirar res, perquè avui m'on anem a...
Ah, sí, és cert. A Londres. Sí.
Londres, la bèstia del cor de la música popular a Europa, és una ciutat completament, bueno, és immensa, 9 milions d'habitants, que batega un ritme diferent segons la barriada. No és el mateix, és glamour clàssic de Kensington, els alternatius de Camden, el so urbà i rebel de Brixton, a tot això, és a dir, clar, John Cher, com si has viscut un parell d'anys a Londres, cosa que, i de fet no he estat mai, tu sí, imagina.
Jo he estat dues vegades de moto pròpia, o sigui, per anar jo així a veure Londres, i dues vegades més, a la volta del Market, que no t'entens de res, perquè quan vas per feines no t'entens de res. Te fiquen dins del microbús, veus, pam, pum, pam, i tornes. És a dir, realment, de les quatre vegades només he estat dues.
Però per música imagino que la deu conèixer bastant menys. Els grups són grups que intues que t'agradaran molt. És una mescla fascinant, tradició del pop britànic, la fúria obrera del punk, i clar, també s'influenci de la diàspora caribenya i africana, del rock psicodèlic al punk, del britpop al grime i al soul, més elegant. I començant en Jaume pel rock dels anys 60-70, la postal sonora que tothom té al cap. Els estudis d'Abbey Road, guitarres elèctriques i un esperit rebel que, de qualque manera, i ho sabem, va canviar el món. Allà hi varen néixer bandes com els Rolling Stones, The Who, els arquitectes del rock progressiu, els Pink Floyd, que se varen conèixer precisament estudiant a una universitat de Londres. And I know that you care. Exactament, i Pink Floyd i Londres mantenen un vincle històric que és indissociable i que va redefinir la cultura musical global. La banda es va fundar a la capital britànica a finals de l'any 1965 i va començar a forjar la seva llegenda als mítics clubs de l'escena underground de Londres, com l'UFO Club, per exemple. I Jaume, jo si te demano una banda fundada el 62 a Londres...
Sens dubte, els Rolling Stones...
Exactament, Jaume, jo sé que t'agrada molt dels Rollings.
A mi sempre he tingut aquesta eterna dicotomia de la que parlarem ara, perquè els Rollings i els Beatles s'assemblen... són igual que els cans i els moixos. S'assemblen en que tenen quatre potes i pèl. No tenen res que veure. És com que dir, què t'agrada més, els waterpolo o els golf? És que no tenen res que veure.
Però tu què t'agrada més? No, 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 no te lo manaré.
Tu què més de Rollings... Andrea, escolta això. Tu què més de Rollings o dels Beatles? Diu, no, jo som més dels Doors. I diu, no. Dels Doors no. Has de dir, o Beatles o Rollings. Ho has pillat. És molt dolent. El Beatles. L'Andrea diu del Beatles.
El Beatles, exactament. Bueno, almenys, la història de Rollins va començar quan en Mick Jagger i en Keith Richards compartien un pis ruïnós i gairebé sense calefacció al barri de Chelsea. I clar, allà passaven els dies escoltant blues i assajant... també fent altres coses, que també són sabudes, i la banda va fer el seu primer concert oficial al mític club d'Oxford Street, al Marquis. També se va consolidar la seva fama als itènets de lots dolents, els rebels. Bueno, i també a rock, a la capital britànica, va ser una vàlvula d'escapament per a la joventut. Era una identitat cultural que ràpidament a Londres va conquerir el planeta sencer. Però Londres també és elegància i pura excentricitat. I aquí... és on va créixer una de les figures més grans de la música universal. Ell és el camaleó David Bowie, que va néixer al barri de Brixton i que va revolucionar l'estètica amb el glam rock. Nothing will keep us together. Podrien ser herois només per un dia.
Sí, senyor.
Exactament, molta gent pensa que aquí tenia els colors, els colors dels ulls diferents. Però, en realitat, els colors, les seves pupil·les, eren el mateix. El que li passava és que tenia una pupil·la dilatada permanentment a causa d'una forta punyada que va rebre durant una brega a l'escola. I per sa mor d'una lota, els li van pegar un cop de puny que li va fer mal a l'ull de per vida i en els músculs de ciris, de l'ull esquerre, i per això tenia un ull de cada color.
No ho sabia. Quina cosa més curiosa.
Sí, hi havia gent que diu que duia lentilles, altra gent que bona.
Bé, ara parlarem d'altres grups, però també hem de recordar, per exemple, que el rock podria haver nascut, no és pop, el rock podria haver nascut a Londres, perquè l'any 68 se van formar a Led Zeppelin, a Londres.
També, sí, sí.
Alerta, que a Londres també hi havia un calamull de coses.
Exactament, i si serran d'himnes colossals, hem de parlar, evidentment, de Queen, que se va fundar a Londres al 70 i va fusionar el rock amb l'òpera, amb Freddie Mercury, aquesta veu irrepetible, i després, de fet, Londres va acollir les seves fites més grans, des de les memorables nits d'enregistrament als mític Trident Studio fins al llegendari concert de l'estadi de Wembley l'any 1985, que de fet és considerat un dels millors directes de la història de la música. També, clar, ja m'ha revengut a l'escena aquesta, a la pel·lícula que des biopic d'en Freddie Mercury, que està clavat. És a dir,
hi ha un moment en què davalla en Bono Dudos i la càmera puja i se veu una pancarta que està a l'enrevés, que és que en el concert de la pancarta estava a l'enrevés en el mateix moment en què en Bono davallava, que està clavat, però clavat. S'haguerem veure el concert un parell de vegades. Jo recordo que el vaig veure el 100 de mà, perquè Espanya no se va fer en directe, el 85 se va fer en diferit, i va ser una verdadera meravella, perquè hi havia artistes que no sabien ni qui eren, tenint en compte que jo tenia 17 anys.
Clar.
Sí.
Home, sí,
espectacular.
El 85, i després, a final del 70, la ciutat se va sacsejar completament amb l'explosió de la working class, i aquí arriba el moviment punk. Arriben els Sex Pistols a rebentar sobre establert, i sobretot The Clash. Clar, en aquest disc seu, London Calling, és un monument a la història de la música. Varen agafar la ràbia del punk. La varen agafar, la varen ficar i la varen mesclar amb els ritmes del reggae i ska dels migrants jamaicans de la ciutat.
Clar, i si parlem dels 70 i de Londres, hem de parlar de Sir Elton John.
Exactament, Sir Elton John, nascut a Pinner, a Gran Londres, un dels solistes més reeixits i influents de la història de la música pop-rock, famós per les seves melodies al piano, les seves ueres extravagants, i ha fet cançons que són himnes. Sí. Your Song, Rocket Man... Ara, de fet, he cagut en el fet que dues de les cançons dedicades als espais més famosos del món són de David Bowie.
Space Oddity.
I de Elton John.
Rocketman de Negro. Sí, senyor.
Exactament. Sure. Després, Crocodile Rock o aquest històric Candle in the Wind.
Goodbye, England Rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself. Where lives were torn apart.
Que maca.
1997, com a homenatge fúnebre a la seva gran amiga, la princesa Diana de Gales.
Això ho vaig veure també en directe, i cada vegada que ho veus, està internet, se tapa la pell de gallina. És un moment tan emotiu i tan maco, aquest Candle in the Wind, de l'abadia de Westminster. Preciós, preciós. De fet, el segon senzill més venut de tota la història de la música a nivell mundial, només superat per White Christmas, d'en Bing Crosby, superant els 33 milions de còpies venudes, tu.
Exactament, i bueno, hem d'avançar en els temps, és que clar, mos queden molt de grups, moltes bandes, no sé si arribarem a dir-les tots, però bueno, clar, hem d'anar per Blur, per exemple, una mica més tard, el 96, xeram d'un grup de joves que se varen conèixer a la universitat també, Chris Martin i els seus companys de Coldplay. La vida a la vida s'inspira en el darrer quadre de Frida Kahlo i narra de forma poètica la caiguda i execució del rei Lluís XVI durant la Revolució Francesa.
Home, ben fet, sí, perquè va ser quan Maria Antonieta va dir per què fan tant de renou els pobres en Esquerra? Va dir, perquè no tenen pa, i ella va dir, que mengin pastissos. Diu, compte-se, llegenda.
I bueno, ja m'ho anem a Tottenham. Bé, no sé si es pronuncia Tottenham, Tottenham, bé.
Jo crec que Tottenham és així, si ho pronuncies un poc en plàconi. Correctament crec que és Tottenham.
Tottenham, i de veu poderosa, ex internacional, i és...
Adele!
I d'Adele també poden passar la inoblidable Amy Winehouse. No, no, no. Exactament. Amy Winehouse és icona musical definitiva de Londres del segle XXI. La seva història és impossible d'entendre sense el seu barri, que és Camden, el seu quarter general i autèntic refugi espiritual. Amy vivia, sortia de festa i tocava de sorpresa als pubs locals de Camden. I, bueno, és clar, això és un convertir els carrers d'aquest districte del nord de Londres en l'escenari visual de la seva estètica retro i de les lletres del seu aclamat disc Back to Black. Clar, una seva connexió amb la ciutat és tan immortal tal que poc després de la seva mort, la barriada la va homenatjar instal·lant una estàtua de bronze a mida real al cor del mercat de Camden, que era el lloc on centenars de fans d'arreu del món continuen deixant-li flors i regals. I més, bueno, Londres actual, hem de parlar també de Dua Lipa. Bueno, coneixies el Dua Lipa?
L'he vist en els anuncis i sé que és famosa i molt, molt curra, però no coneix la seva música.
I de bona, és famosíssima, és, i sona arreu tot el dia.
M'apareix que ara s'ha casat amb un actor, ha hagut una cosa, no sé, sí, però és que jo no segueix molt aquestes coses.
Bé, se la coneix com a reina del pop internacional i, bueno, jo a Londres, al final, Jaume, això és una explosió constant de gèneres, de supervivència a través de la cultura, d'actitud, de ritme, i jo crec que arribats en aquest punt ja poden començar a tornar.
Ah, sí, sí, vinga, torna'm.
Jaume, aquesta cançó te la dedica a tu.
Friends will be friends, m'agrada. I de, mira, la recull el testimoni amb molt de gust. Els amics sempre seran amics. Avui hem estat a Londres, hem passejat per Camden Town, i és una visita que paga la pena, perquè jo hi tornaria, a Londres. Tot i que he estat dues vegades, és una ciutat que pots estar moltes vegades i no l'acabes de veure. Xavi, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Jaume, que estigui bé.
Moltíssimes gràcies a tots. Tornem demà. Vos deixem les notícies i els esports.
Bon dia. La situació meteorològica està dominada per l'estabilitat a tot l'arxipèlag. Ara tenim el cel destapat i va arribar un pols en suspensió que cada vegada serà més present a l'entorn de les illes, el Manco, fins a finals de la setmana.